Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Fa una estona a la roda d'actualitat hem pogut escoltar com avui i demà l'agenda està marcada per les activitats de Tots Sants, tant de Castanyada com, sobretot, de Halloween. Un dels municipis que més propostes desplega aquests dies a l'Alt Penedès és Olèrdola. Es convoquen sopars oberts a tothom i a Can Trabal es prepara una activitat ben sonada, un joc de rol en viu amb actors professionals. Per conèixer aquesta i altres propostes que demà s'organitzen a Olèrdola, marxem fins a Canal 20 amb el Raimon de Cara.
Durant aquests dies s'estan celebrant moltíssimes coses, esdeveniments que tenen a veure amb la celebració tant de Castanyada com de Halloween, i cada vegada més està guanyant terreny el Halloween. A Olèrdola en tenim un exemple ben evident a la urbanització de Can Trabal, perquè em preparen una de grossa, una festassa amb motiu de Halloween. Perquè ens ho puguin explicar amb tots els detalls, conversem amb l'Edu Luque. Què tal? Molt bon dia, Edu.
Molt bon dia i terrorífic dia.
L'Edu Luque, que és membre de la comissió de festes. Parlem amb Joan Ramon Buissant. Què tal? Molt bon dia, Joan Ramon.
Bon dia, bon dia.
Que és de l'empresa Rumia.
Correcte.
Que és una mica l'encarregat de fer, l'encarregat d'aquesta empresa de fer tot un, no sé si ho diem bé, els corregeixes, un escape room a l'aire lliure?
Més o menys, és una forma de dir-ho, sí.
Sí? I tot un actor d'aquest món, dels passatges del terror, de l'horror, en Sergi Luque. Què tal? Molt bon dia, Sergi.
Bon dia.
I diem tot un actor perquè tu participes a Horrorland.
Exacte, sí.
Que és ahir a Fantasia.
Exacte, el millor parc temàtic de tota Europa.
I l'hotel Kruger de,
sí,
del Tibidabo.
Sí, un clàssic, sí, sí, dels pocs que queden.
Vosaltres tindreu protagonisme, evidentment, doncs, amb la invasió aràcnida, que és una de les coses, Eduard, que feu, però no l'única per Halloween a Can Trabal.
No, no, com sempre ja sabeu que portem uns anys que per nosaltres el Halloween és una festa molt, molt potent, i com veieu aquest any ens volem superar amb una activitat bastant potenta que crec que la gent que li agradi el tema del terror disfrutarà molt. Però a més de tot això hi ha més activitats. Però abans de parlar de les activitats, com sempre, vull agrair la feina a tota la gent de la comissió de festes, que es deixa la pell perquè funcioni, a l'Ajuntament, que ens ajuda perquè això tiri endavant. I, bueno, ara us vaig explicar una mica quines són les activitats que tindrem.
Comencem a partir de 6:45 de la tarda, aquest dimarts.
Exacte. Comencem amb el concurs de disfresses, com cada any, per la canalla i la gent gran. Hi haurà un fotocall i la gent podrà passar pel fotocall i fer-se la foto. D'acord? A partir de les 18:30 també fins a les 20 hi haurà el truco trato, que poden anar per totes les cases de Can Trabal. Es començarà el local social, la partida, i també a partir de les 18:30 hi haurà el concurs de cases decorades. Cal dir que fa 2 anys que guanya la mateixa casa, també és veritat que s'ho treballa molt, i esperem que aquest any hi hagi bastants rivals,
sí.
Però ho veig difícil, però bueno, esperem que hi hagi prou rivals i que la gent vingui a visitar-les, perquè la gent ho fa molt, molt bé. I després continuem amb el que és la invasió aràcnida, que ells ens explicaran ara, i finalitzarem amb l'entrega de premis. Cal dir-vos que tindrem el bar obert des de la tarda, hi haurà entrepans calents, música ambient, i bueno, que es faran les entregues de mapes una hora abans de començar la invasió aràcnida, i bueno, que vingueu, que us ho passeu molt bé i que disfruteu molt del dia, que el temps marca que farà un dia bo, vull dir que per tant serà una nit de por.
El d'aquest 2023 suposa un salt de qualitat endavant respecte a les celebracions de Halloween d'altres anys a Can Trabal, que ja eren sonadíssimes, amb molta participació.
Ara fa 3 anys vam fer aquell passatge del terror que va ser brutal. Mai havíem pensat que tindríem tant d'èxit.
Amb molta cua, també.
Moltes cues, eren les 11 de la nit, no s'acabava, sí. Però bueno, orgullosos perquè ens ho vam fer nosaltres, d'acord? I hem anat buscant cada any un revulsiu més i fer-ho més potent, i crec que aquest any donem un salt de qualitat on m'agradaria que el personal més gran vingui a participar, perquè serà potent. Serà potent, i aquest jovent que tinc aquí al davant la liaran grossa.
Doncs parlem d'aquesta invasió aràcnida. l'autor intel·lectual, no sé si anem bé dient-ho així, Joan Ramon Buissant.
Bueno, ho hem portat bastant a mitges amb el Sergi.
Sí? Tots dos. Sí, sí, doncs expliqueu el 50%, no? us ho repartiu l'explicació. Què és invasió aràcnida?
Bueno, l'invasió aràcnida, ens hem de treure del cap realment que no és un passatge al terror. Mm-hmm. És un concepte totalment diferent.
Tampoc és un escape room, que abans ho dèiem.
Exacte.
Però...
És, què és, resumit, molt resumit, és rol en viu.
Rol en viu.
Rol en viu. Llavors, tanquem una part del poble, el qual només aquesta part del poble és per l'evento, i hauran d'aconseguir superar diferents proves sense ser infectats. Hi haurà uns, diguem, zombis, el qual, si t'atrapen, passes a ser un infectat. Tens un temps per aconseguir les proves i aconseguir el que seria la vacuna contra aquesta infecció. Uh-huh. Això seria de manera resumida. Realment, hi haurà una introducció explicant bé el que passa, i amb actors del Kruger que venen a l'esdeveniment, i també venen maquilladors del Kruger i tot, a maquillar tots els infectats i tot el que hi haurà per allà. I bàsicament és això, resoldre certes proves sense ser atrapat.
Uh-huh. I què ha de fer una persona que vulgui participar? Hi ha algun requisit,
bueno,
que s'hagi de reunir?
Vindrà, perquè és totalment gratuït.
Sí?
La gent, pues, està invitada a venir, a viure l'experiència. El tema de què és rol en viu, bueno, va una miqueta lligat amb com s'ho pot prendre cadascú, per dir-ho d'alguna manera, si posar-se més en el paper o menys, però formar part d'aquesta aventura que hem creat per la gent de Can Trabal i per tothom que vulgui vindre, evidentment.
La gràcia, entenem, entre d'altres, que hi ha molts al·licients aquí, és adaptar aquesta proposta a les característiques, a com són els carrers de Can Trabal.
I a tots els públics, per dir-ho d'alguna manera, sí. Perquè esperem que vingui tant el jovent com públic més adult, i una miqueta les proves estan enfocades a que tothom les pugui superar de forma... senzilla, relativament senzilla.
Perquè es puguem fer una idea, un exemple de prova, quin seria? És un menys. No sé si podem anticipar.
Sense fer massa spoiler.
Exacte.
Hi ha coses potser de punteria, podríem dir.
Sí.
Hi ha coses de moure's i interactuar amb personatges.
El ser rol, n'hi ha algunes que és més interactuar amb els personatges que hi han i donar-los un cop de mà de com resoldre les proves, no? Uh-huh. De si necessiten ajuda, com us podem ajudar? De també
aconseguir informació del doctor o...
Exacte. És molt de xerrera i també hi ha proves...
Més dinàmiques.
Sí, dinàmiques i físiques, com ha dit aquí el company.
Però que l'inici de tot és recollir un mapa.
Sí, sobretot això és important.
És el punt de partida.
Que de 19:30 a 20:30 la gent vingui a recollir el mapa. Perquè sense el mapa no pots aconseguir-ho. Perquè un cop superes una prova... amb un dels supervivents que hi ha, et firmaran el mapa. Si aconsegueixes totes les firmes, representa que has aconseguit l'objectiu per tindre tota la informació que necessitem per resoldre la infecció.
Per alliberar la invasió de Can Trabal.
Exacte.
El Joan Ramon es dedica professionalment a aquest àmbit, no? A l'elaboració d'aquest tipus de propostes. Suposo que és una bona notícia, això que comentava al principi, que vagi guanyant terreny o estigui en equilibri, perquè hi ha llocs, inclús al municipi, que fan Castawin, però Halloween cada cop sí que va guanyant presència. És bona notícia per vosaltres.
Com, home, des del sector d'escape room i tal, el tema d'oci en general, el que és joc i tal, sí, sempre és una bona notícia que s'incentivin dinàmiques i propostes d'aquest tipus per donar-li vida al sector. Mm-hmm.
I a Can Trabal, vaja, que és una urbanització no massa gran, deu de ser una excepció dins del país, que acollir això, una proposta, un joc de rol en viu d'aquestes característiques professionals, és tot un esdeveniment.
Bueno, és bonic que s'animi la gent de Can Trabal i que sense ells, evidentment, tot això no va enlloc.
Nosaltres agraïm...
Fem la crida a la gent d'Olèrdola que s'acosti, que és un event fet per gent d'Olèrdola, per Olèrdola, i que és molt maco i que si ens ajuden venint, i que a més, el més important és que és gratuït, totalment gratuït, el que demanem és que vinguin per poder-lo fer més gran l'any que ve. D'acord? Vull dir, crec que veiem que això es pot exportar a un event molt més gran i fer un event de Halloween potent.
Perquè hi hauria alguna experiència, un esdeveniment activitat equiparable a la comarca? No sé si en tens alguna constància, en teniu, Edu?
A la comarca no.
A la comarca no, des de luego no.
Per Barcelona i... voltants de Barcelona, però molt a prop de Barcelona, sí que n'hi ha, però són experiències extremadament llargues, de 6 hores, 8 hores i fins i tot 12 hores.
Sí que és veritat que la majoria també estan enfocades a un públic ja que forma bastant part del sector, que... vull dir, nosaltres ho hem intentat adaptar a tots els públics, evidentment, també.
Doncs, exacte. Bueno. És com un tastet a tots aquests esdeveniments que hi ha, que són més grans. Aquí, el ser gratuït i que pot vindre tot tipus de públic, doncs és maco que tothom pugui provar-ho i dir, ostres, que maco, que guai que m'ho he passat i quina por que he passat, realment.
Doncs la invitació ja està feta per qui vulgui introduir-se en aquest món. Joc de rol en viu, La invasió aràcnida, aquest dimarts a Can Trabal a partir de 7:45 del vespre. Les persones que ho desitgin de manera gratuïta agafar el mapa i participar d'aquesta experiència. Gràcies per comentar-ho, Edu, Joan Ramon i Sergi, que vagi molt bé.
Moltes gràcies
a vosaltres.
Gràcies.
Bon dia.
Vagi bé.
Seguim parlant d'aquestes activitats que es viuen a Olèrdola aquests dies en motiu de la castanyada i de Halloween. Ara ens centrem en les propostes que impulsa l'Ateneu Mogenc pel poble de Moja. Conversem amb una de les membres de la junta directiva de l'Ateneu Mogenc, l'Esther Noguer. Aquí saludem. Esther, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Raimon.
Tot a punt, suposo, per la nit... vaja, una de les nits més esperades de l'any, perquè com a mínim per participació, per la presència d'infants, de públic familiar al carrer, és una de les més mogudes de l'any, no?
Sí, és un dels dies que la gent més espera. La veritat és que fa uns anys que això està agafant embranzida i hi ha molt de moviment.
Què prepareu per aquest dimarts?
Per aquest dimarts, aquest any, han canviat una miqueta i el que preparem és un sopar de carmanyola. Per tothom que vingui a passar amb nosaltres, vulgui venir a passar, doncs la castanyada entre amics, veïns i coneguts, o és igual, o veïns, vull dir, ens trobarem allà els que vulguin fer. I l'any passat vàrem fer la rua abans del sopar de carmanyola, però un any, perquè és el que deies tu ara, que comentaves, no? Que molts nens els agrada anar per lliure i hi ha molt de moviment pel carrer i els agrada més doncs, anar per lliure a fer el truco-tracte, que diuen ells, no? I llavors hem pensat bueno, doncs que tothom faci per lliure l'activitat aquesta i després tothom qui vulgui compartir el sopar plegats, doncs per això habilitem el local nou de Moja.
Cal inscripció prèvia, encara si és a temps, fins aquest mateix dilluns encara es pot formalitzar la inscripció?
Sí, fins avui. Avui mateix tanquem inscripcions perquè, clar, per demà ja és una miqueta lluny. Avui qui vulgui apuntar-se que acceptem les inscripcions i ja, a partir d'avui ja ho quadrem tot per demà, tenir-ho tot a punt.
Amb donatiu d'un euro per assistent, el que es posa des de l'organització són l'espai, taules, cadires, música d'ambient i cadascú s'haurà de portar el seu sopar, aquest sopar de carmanyola.
Exacte, nosaltres habilitem el que és l'estructura per entendre'ns i llavors cadascú es porta pues, el menjar i la beguda. Nosaltres el que sí que facilitarem, que demà també és una de les coses que fem, el que sí que mantenim de l'any passat és la parada de castanyes a la plaça de l'Ametller, que des de la tarda hi haurà una parada on cauran castanyes i tothom qui passi per allà pues, serà obsequiat gratuïtament amb unes quantes castanyes. I després esperem que ens en sobrin, perquè comptem així que després pel sopar pues, acabarem de repartir castanyes per tothom qui hagi vingut al sopar.
Això per aquest mateix dimarts a 9:45 del vespre fins a les 12 de la mitjanit. I encara una proposta pel pròpiament el dia 1 de novembre, el festiu aquest dimecres, no? Organitzeu un taller gastronòmic.
Sí, 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 ens hem animat i no... Bueno, a vegades el que ens costa és trobar dates. I ens feia molta il·lusió col·laborar amb els del Codo con Codo, que hem fet més d'un taller conjunt, i ens van fer la proposta aquesta del taller de pa de mort, no? Que és tan típic d'aquestes dates, sobretot a Mèxic, en països així, però vull dir que aquí també és tradició. I l'hem organitzat pel dia 1, per demà, al dematí, amb opció de ser taller familiar. O sigui, pot venir un adult i algun criu, un o dos nens per fer el taller. I, bueno, era una proposta que no sabíem a vegades encaixar els caps de setmana, costa, i vam dir, bueno, doncs el dia 1, que és un dia festiu, a veure, i la veritat és que ha tingut molt bona acollida perquè només ens queda una plaça lliure, vull dir que si algú s'anima, avui encara podria fer la inscripció perquè ara mateix ens queda una plaça lliure només disponible.
I de nou, la inscripció es pot fer al correu electrònic ateneumogenc@gmail.com. Si fem cas de la darrera activitat que heu organitzat, la cosa pinta bé perquè l'espai mensual d'aquest darrer dissabte ha funcionat molt bé, amb molta assistència.
Sí, la veritat és que sí, sí, vam quedar ben parats perquè van venir 47 criatures, vam tenir l'activitat, vull dir que va ser un èxit, vam fer l'activitat del Castawin, que li diem nosaltres, barrejant elements típics de Castanyada amb elements del Halloween, no? I així incorporem les dues versions, no?, d'aquests dies, que al final anem sumant i tot això creiem que encara ens enriqueix més plegats, no?, anar sumant cultures diferents. I sí, sí, estem molt contents de la gran acollida que va tenir, la veritat és que sí.
Això sí que hem de dir que, malgrat aquesta activitat del Castawin d'aquest dissabte a l'Esplai, vosaltres potser us orienteu més a fomentar la castanyada, ho diem també pel mateix sopar del dimarts, perquè feu aquesta distribució de castanyes. Aposteu encara per mantenir la castanyada?
Bueno, un dels objectius de la nostra entitat és mantenir vives les tradicions de sempre, no?, d'aquí les catalanes. Llavors, pues, creiem que hem de seguir apostant per la castanyera i les castanyes i els moniatos i els panellets. I llavors, bueno, no ens sap greu afegir els elements del Halloween, perquè, de fet, a la canalla petita els hi tira molt tota aquesta poguera disfressats i realment el nostre sopar ja ho fica. Sopar carmanyola de la castanyada, però que si volen venir disfressats també poden venir disfressats. I així combinem les dues cultures, per entendre'ns.
Doncs Esther Noguer, membre de la Junta de l'Ateneu Mugenc Fem Poble, gràcies per explicar-ho i que vagi molt bé aquestes activitats que s'han organitzat tant aquest dimarts com dimecres. Fins la propera.
Vinga, moltes gràcies.
I completem aquesta roda d'activitat per aquest mateix dimarts, anant fins a Sant Miquel d'Olèrdola per veure què està preparant la Societat La Lleialtat per aquesta celebració de Halloween i de la castanyada. Parlem amb una de les integrants de la Societat La Lleialtat de Sant Miquel, la Núria Carrasco, a qui saludem. Núria, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Aquí sí que feu la contracció, la unió entre castanyada i Halloween, feu un castawin.
Sí, sí, fem el castawin. Ens hem d'adaptar a les noves modes i a les noves maneres de fer. No ens podem quedar enrere.
Què és el que heu preparat?
Doncs mira, nosaltres hem preparat a la tarda, cap allà a 7:45 de la tarda, començarem una mica a fer bueno, el truc o tracte, que se'n diu, que la canalla del poble se'n van per les cases i llavors va estar carmel amb els veïns i les veïnes. Llavors també fem una mica de com un sorpresa, perquè llavors també fem que els veïns i les veïnes guarneixin les cases, i llavors és un concurs, més que un sorteig, un concurs, i llavors, perquè així, bueno, doncs la gent també participa una mica de la festa, que ja hi ha cases que ja estan guarnides aquí al poble, que si voleu pujar a veure cap aquí a Sant Miquel veureu cases guarnides, i en acabats preparem un sopar de carmanyola a la sala del local Rossend Montaner, i després una mica de festeta amb musiqueta.
El sopar a partir de les 10 al local Rossend Montaner. Cal inscripció prèvia?
No, en principi no. En principi, si s'avisa de sempre és millor, clar. Si sabrem una miqueta la gent que serem. Però, bueno, tampoc no crec que sigui necessari.
I el que apuntaves, no? Hi ha un premi, un concurs a la casa més terrorífica.
Sí. Sí, sí. Això ja és una cosa que ja ho hem agafat com una tradició, que llavors fem un concurs, que llavors anem, bueno, les integrants de la societat anem pel poble, mirem a veure quines cases són les més terrorífiques i a partir d'aquí, doncs, bueno, fem una mica de sondeig i decidim qui s'emporta el premi.
Això sí, advertiu que la casa guanyadora s'ha de presentar al local a la nit per recollir el premi.
Sí, però igualment nosaltres, sempre una de les noies de la Junta, sempre anem un momentet a la casa i llavors els hi fem saber que han guanyat el premi i llavors els convidem a que vinguin al local a buscar el que han guanyat.
I a la millor disfressa, també concurs de disfresses?
També hi haurà concurs de disfressa, que la gent que vingui disfressada, la més terrorífica, llavors també tindrà el premi.
Ara ens explicaven a Moja que és una de les activitats que més èxit tenen, sobretot entre el públic més jove. A Sant Miquel també passa això.
Sí, sí. La veritat és que aquesta activitat és una de les activitats que cada vegada està agafant més força. Potser és una de les vegades que hi ha més gent pel carrer aquí a Sant Miquel, perquè veus a tota la canalla tombant i la gent gran, clar, evidentment, perquè molts pares i moltes mares han d'acompanyar la canalla i és una activitat que sí que se segueix molt. Aquest ajuntament amb el carnaval infantil són de les activitats que tenen més afluència.
Heu anunciat que aquest sopar a partir de les 10 de Carmanyola sí que inclourà elements típics de la castanyada, moniatos i castanyes.
Sí, sí,
no hi faltaran.
Sí, sí. D'això en tindrem perquè, clar, vull dir, a veure, al cap i a la fi el que estem celebrant també és la castanyada, i perquè és nostrada, i llavors la castanyada no es pot perdre, s'ha de celebrar, i llavors doncs, bueno, doncs fem una mica d'amics, la gent que vingui disfressada, i a part, a més, doncs menjarem castanyes i moniatos.
Sempre té mèrit organitzar activitats pel poble, però en el vostre cas hem de dir que teniu el mèrit afegit d'haver deixat fa pocs dies la Festa Major i encara, no sé si recuperades del tot, doncs teniu aquesta activitat de nou al carrer.
Sí, sí, sí. En el mes d'octubre, novembre, hi ha tres festivitats que ens enganxen molt juntes, la veritat, i costa una mica perquè encara arrosseguem una mica el que ens farà de Festa Major, sí que és veritat. Però, bueno, és això, és festa, ja ho sabem de cada any, ja, que és allò, és Festa Major, castanyada i Festa del Mos. Ja són tres activitats que ja ens ho agafem amb forces.
De moment a viure aquesta castanyada aquest dimarts, a partir doncs, de les 10 al sopar, abans del truc o tracte. Hem de destacar que hi haurà servei de cafeteria i bar al local de la societat,
sí,
al local
sí.
Roser Montaner.
Sí, 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 a la mateixa sala ja hi haurà servei de cafeteria, de bar, i o sigui que si algú després vol fer alguna copeta, vol fer el cafè, tindrà, no cal que el portin. Normalment el sopar de Carmanyol, el que has de fer és portar el sopar, si vols portar una certa beguda o si vols portar algunes postres en concret, però llavors si el cafè no cal que el portis, després si vols algun micro o alguna coseta, doncs tenim aquest servei, sí.
Doncs volíem completar aquesta visió panoràmica de com es viu la castanyada i Halloween a Olèrdola, també passant per Sant Miquel. Gràcies per explicar-ho, Núria Carrasco, membre de la Junta de la Societat de la Lleialtat de Sant Miquel, i que vagi molt bé aquestes activitats del dimarts.
Gràcies, que vagi molt bé, Raimon, una abraçada.
Fins la propera, que vagi bé.
Adéu.
Un clàssic del terror és aquest thriller de Michael Jackson que ens durà fins 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15 del matí. A aquesta hora ens atem un nou repàs a les notícies en un nou flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. La bona situació del sector industrial a l'Alt Penedès no ha de fer oblidar qüestions pendents com la reindustrialització de Robert Bosch. L'Alt Penedès és una de les comarques més industrials per sobre de la mitjana catalana, amb un 29% dels llocs de treball vinculats al sector industrial, segons apunta el vicepresident segon del Consell Comarcal, responsable de l'àrea de promoció econòmica i conseller d'Empreses i Ocupació, Joan Manel Montfort. Per aquest motiu, remarca que és important que hi hagi un bon teixit empresarial a la comarca. També, en la mateixa línia, es pronuncien des de la Federació Empresarial del Gran Penedès en relació a la situació de les empreses de la comarca. Joan Manel Montfort recorda que s'ha viscut aquests darrers anys una situació especialment complicada amb el tancament de Robert Bosch. Des del Consell Comarcal s'ha impulsat una taula específica per la seva reindustrialització i s'ha trobat una empresa que està tirant endavant un projecte. Montfort reconeix, però, que els terminis són més lents del que es voldria. Rescatat en helicòpter un home amb problemes que anava en caiac a Cunit. Un home que anava en caiac i tenia problemes per sortir de l'aigua a Cunit va ser finalment rescatat per un helicòpter de salvament marítim. Així mateix, dos bombers també es van llançar a l'aigua per auxiliar a la persona. Sobre 8:45 del matí d'aquest diumenge, el telèfon d'emergència 112 rebia la trucada de l'avís. Alertant, indicava que hi havia una o dues persones en l'aigua amb problemes, a l'altura del número 51 del passeig marítim de Cunit. Mentre bombers de la Generalitat enviava dues dotacions del parc del Vendrell, Salvament Marítim mobilitzava l'helicòpter Elimer 221 en base a l'aeroport de Reus i la llanxa Salvamar Formalaut. En arribar al lloc, els bombers dos es van tirar a l'aigua per rescatar la persona. Per part seva, els agents d'una patrulla de la policia local de Cunit informaven que estaven veient una persona agarrada a un caiac i que no podia tornar a terra ferma. A 9:45, el rescatador de l'helicòpter baixava a l'aigua i agafava el banyista. El Noia va sumar una victòria de prestigi per 2-3 aquest diumenge a la pista del Reus Deportiu, un dels màxims rivals en la lluita per les posicions capdavanteres de l'Hockey Lliga. Partit molt igualat que es va trencar a l'inici del segon temps amb dues dianes gairebé consecutives des del punt de falta directa de Martí Gavarró. A partir d'aquell moment, els del Baix Camp van anar a remolc i, tot i els intents per retallar distàncies amb gols de Marc Julià i Arnau Canal, va ser insuficient per contrarrestar l'encert de Jordi Bargalló, amb un gol que va servir perquè els 3 punts marxessin a Sant Sadurní. El triomf situa el Noia tercer a la classificació, a només 3 punts del líder, el Barça, i empatat a punts amb el Sant Just. Els de la capital del Cava centren aquesta setmana en el seu debut a la màxima competició continental, jugant la segona fase prèvia de la Lliga Europea. Aquest cap de setmana viatgen a Portugal per aconseguir alguna de les dues primeres places del grup que li permetran classificar-se per la Lliga final. El conjunt local, el Tomar, el Balongo, també equip portuguès, i el Herringen alemany seran els seus rivals. I acabem a Sant Martí Sarroca, on ha tingut lloc la visita del delegat de la Federació Catalana de Futbol al Penedès i Garraf, Jaume Plaza, que visitava aquesta passada setmana Sant Martí. Va ser atès per l'alcaldessa i regidora d'Esports, Sònia Jansà, i pel regidor de Serveis, Xavier Bravos. A la reunió també van assistir-hi el president i secretari de la Unió Esportiva Martinenca, Joan Castillo i Leo Méndez, respectivament, ja que es va tractar el tema de la substitució de la gespa al camp de futbol i les opcions per buscar una alternativa al ferm actual. També es va plantejar la necessitat de construir nous vestidors, ja que els actuals són insuficients per a causa de l'increment de categories dels equips de bàsquet, vòlei i futbol. L'Ajuntament treballarà conjuntament amb la Federació Catalana per aconseguir ajudes. També es va tractar la possibilitat que la Federació organitzi actes a les instal·lacions de Sant Martí. El clima va ser en tot moment d'una gran entesa i complicitat.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts tocats de 11:15 del matí.
Un dia
dilluns més tenim cita, tenim consulta, trobada en definitiva amb l'educadora canina Neus Bertran d'Intercanis. Bon dia, Neus.
Bon dia, què tal?
Amb ella aprenem a conèixer millor els nostres peluts i a buscar aquesta millor relació per uns i altres. Avui la Neus ens proposa conèixer millor les motivacions canines i, un cop conegudes, utilitzar-les a favor nostre. O sigui que la pregunta avui és: què motiva, no? Un gos, què motiva els nostres gossos?
Sí, les motivacions, com deies, no? Com, després parlarem com aprofitar-les, no? Però realment ens pot ajudar bastant a l'hora d'educar-los, si sabem identificar què motiva el nostre gos i com podem fer que a través de la motivació aconseguim coses, no? Realment treballar ajudant-nos de la motivació del gos, ostres, s'aconsegueixen coses i és molt més gratificant per tots, per utilitzant la motivació, no?
Val, doncs anem a descobrir què motiva quines els nostres peluts, quines motivacions tenen.
A veure, ells tenen bàsicament les motivacions per fer les coses, no? En el dia a dia, que estan sobretot relacionades en cobrir les seves necessitats bàsiques, no? Una d'elles podria ser, doncs, el menjar. Els gossos, alhora, amb el menjar, que seria un reforç, no? Que, bueno, el reforç, podem fer una mica de parèntesi de dir què és, no? Però el menjar pot ser un motivador molt, molt fort per realitzar certes coses, no? En la natura, un gos segurament... en la natura em refereixo si un gos visqués...
En estat salvatge, no? O semisalvatge.
La motivació seria anar a buscar menjar, no? La motivació per llevar-se aquell dia.
Clar,
i posar-se les
piles.
Des
que arrenques fins que acaba el dia, no? La teva obsessió o la teva necessitat és alimentar-te.
Exacte. Llavors, el motivador menjar el podem introduir o utilitzar en l'educació, per exemple, per ensenyar-li a fer coses, no? O per posar-li inclús a vegades uns límits de... Si tires per aquí, no tindràs el reforç menjar. I si passes per l'altra banda, doncs et donarem aquest reforç, perquè el menjar és el motivador. No?
Estava pensant ara que és curiós, que amb la canalla s'ha fet moltes vegades, però ja fa temps que les corrents pedagògiques modernes diuen que no utilitzis el menjar com a càstig, com a premi.
Clar, jo amb els gos...
Però aquí estàs dient, sí, sabent això, sí, juguem a fons, no? Juguem aquesta clar, carta, utilitzem.
Amb els nens ho trobo jo una cosa... Una no sé com definir-ho, no? Una bestiesa, no? Fer això...
Però segur que a tu, en altra generació, t'ho havíem
sí,
fet.
Sí, clar.
Si t'acabes
sí.
el menjar, tindràs
el postre,
aquest
tal.
Postre que t'agrada, o xocolata.
Sí, 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 no?
S'havia fet
I
molt.
De fet...
I es continua fent.
Jo penso que sí.
I es continua
sí,
fent,
sí,
tot
sí.
i que et diuen que no has d'utilitzar
no,
el menjar d'aquesta manera. Però
com
els gossos
premi.
Sí.
Sí, però és, gossos, sí. Clar, és com és un nivell molt més bàsic,
sí,
no?
Sí, sí.
Tot, doncs podem... Clar, podem utilitzar el menjar com a reforç i com a motivador perquè és el que diem sempre, no? Són animals que, a veure, s'han de... Ostres, han d'encaixar com sigui en aquesta societat que és tan antinatural per ells. Llavors, necessiten una motivació, perquè si no, és que agafarien i escamparien la boira, marxarien lluny d'aquí si no tinguessin alguna motivació per estar amb nosaltres, no?
Doncs, si et sembla, enumerem primer sí. aquests motivadors, aquestes motivacions, i després ens expliques com utilitzar-les. La bàsica, una principal, seria el menjar.
Ja.
Què més?
Un altre podria ser el joc. També podem motivar els gossos per fer diferents activitats o a través del joc, perquè, en general, clar, després hem de veure cada
animal.
Per exemple, el meu gos li motiva molt el menjar, però el joc una estoneta i ja està, prou. En canvi, si estem fent exercicis de treball, perquè treballem amb teràpies amb avis, no? I estem fent exercicis perquè ell aprengui a fer diferents habilitats, no? Doncs jo sé que amb ell haig de treballar amb menjar. I amb el joc, bueno, de seguida es cansa, no? En
clar,
canvi,
també penso, depèn si és un cadell o sí, si és un animal...
Influeix l'edat,
ja gran, i tant. Hi ha molts factors.
Hi ha factors que t'ajuden, o sigui, amb aquests factors pots generalitzar, però també és cert que hi ha cadells que el joc, bueno, sí, però tampoc es moren, per prefereixen el contacte, potser els motiva més estar amb tu pel contacte, i hi ha gossos sènior que, bueno, veuen una pilota i es tornen bojos i tenen unes ganes boges de treballar, no? Llavors, són motivadors per fer diferents activitats i exercicis i tal, però hem de veure quin saber més amb el nostre gos, no? Un altre motivador important, i també hauríem de veure si el gos això és més potent que el menjar i el joc, és el simple fet d'estar amb nosaltres, contacte social, de que li donem atenció. Hi ha un gos que li motivarà molt més fer un seu, perquè tu després li dius guapo i li fas una cara antonya que perquè li donis un premi. En canvi, hi ha gossos que et faran un seu si li dones un premi. Si no, perquè li donis una carícia, no farà aquest esforç, no? Però el fet del contacte o de fer activitats amb tu també és una cosa molt motivant per ells. Llavors, són tot coses naturals dintre de la seva...
El seu dia a dia, no?
Sí, sí. O sigui, el menjar...
I sortir.
El joc... Sí.
Si són gossos que viuen tancats en un pis...
Sí, sortir és una motivació molt gran, però perquè fora, bueno, clar, tenen la motivació d'explorar, no? Que, bueno, també la podem potser utilitzar com a premi per un bon comportament, no? Fer-li un exercici d'explorar alguna cosa. També els hi agrada molt, no? I després la part social. Hi ha molts gossos que estan supermotivats a sortir al carrer perquè saben que aniran a la zona d'esbarjo a jugar amb els seus superestimats amics. I hi ha gossos, doncs, que al revés. La motivació de sortir al carrer... N'hi ha pocs, però... Hi ha gossos que no, que el sortir al carrer no els motiva gaire, no és una motivació per ells, però aquí ja entraríem dintre d'un tema potser de pors, i això ja és un altre tema, no? Si un gos no té unes motivacions normals, pot ser perquè ha tingut traumes, males experiències o té pors, no?
Sabent que tot això els motiva, com ho utilitzem a favor nostre?
Doncs a veure, per exemple, a l'hora de treballar l'educació bàsica, primer de tot això, no? Identificar què motiva el nostre gos.
Tenim aquest ventall i llavors hem d'anar al cas concret.
Sí, en realitat per treballar, per ensenyar-li a fer coses com deia abans, no? Doncs que com l'entorn social no és natural per ells, perquè aprenguin a incloure's, a estar a gust a dintre d'aquest entorn, el que més, jo almenys, com a educadora, el que més treballo, amb els motivadors que més treballo és amb el menjar i amb el joc i, bueno, i el contacte. Bueno, bàsicament són tots els que he dit, no? Però sí. Principalment amb el menjar.
I com ho fas? Un exemple.
Doncs, per exemple, el gos, si ja sap que vas a fer una sessió d'entrenament del que sigui, no? Jo, com deia, no? Pues faig les teràpies, doncs ell sap que en certs moments doncs fem una estoneta a la setmana, cada dia no, però... fem doncs, un temps que estem allà fent uns exercicis i ell està motivat perquè tinc el menjar, no? Llavors ell sap que en aquest context, i si jo agafo doncs, la bosseta amb el menjar, ell sap, es motivarà immediatament i treballarà amb moltes ganes perquè
per
sap que hi ha el menjar.
Premi,
sí,
el menjar.
No només pel menjar, també, o sigui, ells s'ho passen bé, però realment
Aquest plus, no?
Sí, aquest plus és, bueno, és un afegit que els motiva molt, no?
I quan dius el menjar, suposo que no és el pinso que menja cada dia, no?
Es pot treballar amb pinso. És que, clar, en el motivador menjar o reforç menjar també s'ha de veure quin hi ha nivells i s'ha de veure amb quin nivell pots treballar, perquè, o inclús no només per fer exercicis així, com ara exercicis que et serveixen per fer una tasca, una feina, no? Per sortir al carrer. Si surts amb pinso per treballar certes coses, el gos estarà motivat i pendent de tu en certs moments per treballar allò que tu li demanis, però potser si surts amb trossos de Frankfurt, el gos estarà tan hipermotivat, tan passat de voltes que no podràs treballar. A mi m'ha passat això.
Ah, sí?
Sí.
Que aconsegueixes el contrari?
Sí. Clar, el motivador també ha de ser, intentar trobar un equilibri.
Sí,
perquè
sí,
els
sí.
Gossos, per exemple, amb la pilota, que moltes vegades he anomenat la pilota, no? Que a mi no m'agraden gaire les pilotes, perquè pot ser tan motivant per jugar, per córrer, perquè a vegades hi ha molts gossos passadíssims de voltes. Llavors,
amb una simple pilota.
Sí, llavors, clar, per mi
no
cal tanta motivació. Utilitzem la motivació amb la seva justa mesura.
Jo pensava que el premiaries amb gominoles, canines,
sí,
o amb alguna cosa que li agradés molt, i amb el pinso ja pot ser efectiu, el pinso de cada dia.
Sí, hi ha gossos que també m'he trobat que amb el pinso no et treballen. No... Bueno, això de treballar sona com molt... Però és així. O sigui, a vegades, en l'educació canina del teu gos, doncs has d'introduir una miqueta de treball perquè el gos també ajudar-lo a pensar i a interpretar les situacions que interpreta emocionalment desbordat, no? Doncs, mitjançant el treball, el menjar, etcètera, doncs ajudar-lo a canalitzar, no és que estigui... Jo no sóc partidària de que el gos sempre ha de sortir a fer una obediència o altra, ni molt menys, Però, bueno, això venia pel tema, ara se m'ha anat...
Pel pinso, que a mi m'ha xocat, sí. Que amb el pinso de cada dia ja aconsegueixi resultats. I tu m'has dit, és que
això,
si li dono Frankfurt,
sí.
Se m'esvera massa i no estarà per la feina.
Sí, sí, sí. Es motiva massa, no? Però hi ha gossos que sí, que també potser amb el pinso no treballa. Necessites treballar alguna cosa al carrer i tal, a través del menjar, i amb el pinso sol no en tens prou. I amb aquelles galatetes que són tipus galeta de farina, allò sí, de gos, però allò sí que...
Res de res.
A vegades que fem sessions d'educació i hi ha persones que em venen amb aquestes xutxes, dic, això normalment ha de ser un gos molt, molt, molt golafre perquè et vulgui treballar per una galeteta d'aquestes. En general,
no
les ignoren. En canvi, treballes amb un... A casa sí que la menjaran, però si estàs en un entorn en el que estàs treballant un espòs o el que sigui, no? o una motivació perquè et mirin, perquè estiguin per tu, potser aquestes galetes no serveixen. En canvi, el Frankfurt mateix, no? Ostres, allò normalment no falla. Jo, gossos que no treballen o no els motiva gens al Frankfurt, és que estan en un nivell, Frankfurt, pernil, no sé, algo així més, molt més suculent, no? Estan a un nivell de pors que dius...
Aquí hi ha feina, no?
Sí, sí, sí. Si ja això no els motiva a fer o superar una por, hem de fer un altre treball que, bueno, no ho sé, potser en aquest cas el pot motivar més la teva companyia o la teva suport, el teu suport, no? En una situació
d'estrès,
de molta por, potser no li farà cas al menjar, però si tu estàs allà i l'animes i el pots motivar a sortir d'aquella situació. Això també ho he vist en diferents casos.
I el joc, deies, la pilota no m'agrada, els esvera massa.
Depèn. Per exemple, clar, jo he vist molts casos, no?, que la pilota és tan motivant que llavors ja ens passem de la ratlla, el gos s'estressa i al final tens un gos estressat. No cal. Perquè la pilota, a veure, és perseguir una presa, no? Realment és super antinatural estar durant 20 minuts perseguint un conill o una llebre o un... Això no és natural, no? No passa. I hi ha gossos que això ho tenen, aquest exercici, aquesta pauta, la tenen diàriament. Llavors, els gossos sí, estan hipermotivats, però és que no és gens bo per ells, no? Llavors, el joc hem de trobar, si és un gos que li motiva molt el joc, també hem de trobar un equilibri. El mateix que dèiem amb els frankfurts i pinso, no? Doncs, li motiva la pilota? Doncs vinga, utilitzem la pilota, però en lloc de tirar-se-la 200 vegades, juguem a amagar la pilota, per exemple. Estarà motivat, però no el passarem de voltes, no? Per exemple, o utilitzarem una altra joguina diferent, no sé, hi ha gossos que realment, si els excita massa el joc, els motiva massa, potser més val treballar-los primer un altre tipus de... fer-los una teràpia una miqueta més de calma i ja després anirem introduint el joc a poc a poc, no? Cada casa és un món i també jo recomano contactar amb un professional i que t'orienti, no? Ostres, és que el meu gos no sé com fer-ho per aconseguir certes coses. Potser no el saps motivar. Això m'hi trobo molt, no? Amb el tema de la motivació. No sabem com motivar el nostre gos. Hem de trobar què el motiva.
I cada gos és diferent.
Sí, sí. Hi ha aquestes...
Aquí que hi ha aquests grans motivadors.
Sí, hi ha els bàsics, però cada gos és molt diferent. Jo he tingut diferents gossos a casa i conec molts gossos i els motiva molt coses diferents. Per exemple, la setmana passada, treballant al CAT, doncs va venir una noia a conèixer uns cadellets i tal, i aquests cadells eren tan supercarinyosos que els motivava tant estar, que estiguessis per ells, que els... Bueno, cadells de 7 mesos, ja no eren...
Una mica ganàpies, eh?
Sí, ja eren una miqueta... Però tenien una felicitat, simplement perquè estiguessis allà amb ells, tu, que eren una cosa super dolça, maquíssims, que moltes vegades quan entren al CAT cadells d'aquesta edat, gossos joves, en general venen amb pors i amb històries, no? I no els motiva gens la teva presència. Però aquests gossets eren super així, bueno, que volien contacte.
Carinyosos,
no?
I ho demostraven.
Sí, i els hi vaig treure una pilota per veure... Jo faig també proves per veure si han tingut alguna educació o alguna cosa, no? O coneixen. I la pilota, en principi, no els va motivar
gens. No els va dir
res. Només volien estar allà amb tu, saps?
Llavors ja identifiques ràpid el motivador,
sí,
i com treballar.
Després pot canviar això, eh? Potser ara perquè no coneixien el que era massa una pilota, però sí, quan se'n vagin adoptats i la pilota, doncs, la vegin com a cosa més quotidià i tal, doncs els hi motiva moltíssim, no? Poden anar canviant, també. Com deies abans, segons l'edat. No et motiva el mateix quan ets jove que quan ets gran, no? Quan ets ja sènior, per exemple.
Però sí que els motivadors aquests hi són sempre, al llarg de la vida de l'animal.
Sempre, sempre.
I podem jugar, entre cometes, utilitzar-los a favor nostre per,
sí,
millorar aquells aspectes que cal treballar, no?
Exacte, sí, sí. I sobretot tenint en compte això, que com és cada gos, i regular la intensitat de la motivació del gos per no entrar en una dinàmica...
Una espiral, no?
Sí. Per exemple, els gossos que la seva motivació de sortir a la nit, o, bueno, o a la tarda, al vespre, no? Que és l'hora que les zones d'esbarjo acostumen a tenir més volum de gossos, no? Què passa? Que aquesta motivació tan gran per obtenir els reforços finals, que és arribar allà i passar-s'ho tan bé amb els seus amics, fa que el passeig sigui... Aquest passeig, aquest tros, sigui
estressant,
horrorós,
no?
Clar. Llavors, intentem trobar un equilibri i no dir, va, això el motiva molt, però, ostres, anem a intentar que no acabi sent una font d'estrès. però està clar que aquell motivador, aquell reforç ens pot ajudar molt si ho sabem canalitzar i enfocar bé a obtenir coses del nostre gos a nivell de convivència.
Ja acabem, Neus, però et volia preguntar pel premi. Mm-hmm. Si treballes qualsevol d'aquests aspectes i no utilitzes el motivador menjar, per exemple, sinó que fas el joc o el contacte social, si allò funciona, també s'introdueix un premi?
Un premi tipus menjar, vols dir? Pots treballar amb uns motivadors, uns reforços... El menjar, jo per mi, sempre està bé a tenir-ne...
És bàsic.
Sí, jo penso que portar unes xutxes al damunt... Sempre, per què no? Per què no? Perquè en una situació X ens pot potser utilitzar com a motivador per que el gos surti d'una situació determinada. Jo trobo que sí. Intentar evitar que el gos es torni un obsessiu i que vagi tota l'estona pendent de veure si li dones un premi. No. A vegades costa trobar l'equilibri, no? Però... I volia fer un últim apunt del tema educació, com deies abans, de que si els nens abans es premiava. Doncs abans l'educació canina no es treballava tant amb la motivació. O sigui, ara la majoria d'educadors això ho tenen molt en compte i treballen amb la motivació i sempre estan molt en dintre dels paràmetres de treball en positiu, no? La motivació. Abans es treballava més, bueno, i ara també hi ha, no?, de tot, no? Però amb el tema de la letra con sangre entra, no?
I l'obediència.
Sí, obediència i por i generar, doncs ho fas perquè jo vull i punt. I al final obtens un resultat, arribes potser al mateix lloc, però a nivell de, per una banda, si treballes així amb
la vella escola,
school,
sí, sí.
És el gos, doncs, que al final pot acabar bastant trencat, i si treballem una educació, obediència, el que vulguis, no?, amb motivació, tindràs un gos feliç. Feliç i content, i farà les coses perquè ell vol i perquè li motiva i perquè està content, no?
Quina gran diferència.
És molt diferent.
Neus Bertran, com sempre, un plaer tenir-te una estoneta amb nosaltres els dilluns. Que vagi bé i fins
gràcies
aviat.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.